amics, sóc en Goku. Només us vull dir, escolteu, ningú és perfecte. És una passada! Us encantarà. Apa, adeu, amics!
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana, a l'hora de sempre. I avui l'equip del Ningú no és perfecte, estem així una mica disgregats, una mica repartits, però vaja, comencem a presentar la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa, Marta Sanz. Què tal? Com estàs, Marta?
Molt bé.
Què ens portaràs aquesta setmana?
Doncs aquesta setmana estic una mica espantada de les notícies que porto jo mateixa, perquè són molt estranyes.
Tu sabràs?
Ens hem de creure o no ens hem de creure?
Sí, sí, sí. A més ho han dit les pròpies protagonistes. Una és Alicia Silverstone. Recordeu Alicia Silverstone?
Què se n'ha fet d'aquesta dona?
Bueno, és mare. Suposo que s'ha dedicat una mica al
fill. I ha deixat el cine per això.
O potser perquè no ha tingut bons encàrrecs, no ho sé.
No, la qüestió... veritat, quan a les actrius els arriba l'època de ser mares, desapareixen.
Bueno, perquè tenen prou calés com per desaparèixer i després ja tornaran. Ha sortit, ella té un web, va publicant totes les seves coses i una de les vídeos últims i darrers que ha penjat és que el seu fill menja de la seva boca.
Quin fàstic.
En fi, és igual, deixem-ho estar, Marta.
Encara en tinc una de pitjor.
Tu pensa que hi ha gent que pot estar menjant en aquests moments i vomitant,
doncs
després del que acabes de dir. Bé, també tenim en Jacint Casademont en les seves notícies calentes avui per telèfon, i el que tenim avui ja a l'estudi és l'Aram. Bon matí, konnichiwa.
Konnichiwa, ja hi tornem a ser.
Perfecte, què ens portes avui?
Avui porto a polèmica amb les tortugues ninja.
Que les tortugues ninja desperdin polèmica una setmana que hi ha vaga general, ja té pebrots, eh?
Home, a veure, encara tenen els seus fans, les tortugues ninja, gent que les recorda amb amor i carinyo de la seva joventut, i ara estan una mica indignats.
A les tortugues estan indignades o els fans?
Els fans estan indignats amb el pròxim director de la pel·lícula de les tortugues, Michael Bay.
No m'estranya.
És motiu per indignar-se més que suficient.
Jo, si fos tortuga ninja, sortiria al carrer amb pancartes.
Què menys que demà manifestar-se pro tortugues ninja.
Sí, senyor, que la gent aprofiti la vaga general també per manifestar-se a favor de les tortugues ninja i contra Michael Bay, també.
Vinga, clar que sí.
Dit això, també tindrem aquesta setmana Lorax, Red 3, moltes sèries, torna Game of Thrones. De tot això en parlarem avui al Ningú no és perfecte, que el presenta i el dirigeix jo mateix, un servidor, l'Ignasi Arbata. I abans d'anar directament al cinema, recordeu un parell de coses. Primer, el concurs de Panini, que encetem concurs aquesta setmana, encetem pregunta i preguntem com es diu l'organització que dirigeix el personatge que interpreta Samuel L. Jackson a Los Vengadores. Com es diu aquesta organització que dirigeix aquest personatge que porta un ull tapat. Fins al 24 d'abril teniu temps per enviar-nos la resposta al nostre correu electrònic, el ningunoes@hotmail.com, ningunoes@hotmail.com. Recordar també que podeu descarregar-vos cada setmana el Ningú no és perfecte i escoltar-lo quan més us vingui de gust i gana. I ho podeu fer, per exemple, a través de la nostra pàgina web, que és el www.grn.es/ningunoes, o si aneu a Google i cliqueu Ningú no és perfecte, els primers som nosaltres. També des de la nostra pàgina de Facebook, i pengem molta altra informació també, facebook.com/ningunoesperfecte, o també el nostre Twitter, @ningunoes. I el que fem és ja començar directes amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Dels creadors de Gru, el meu dolent preferit.
La cosa que més m'agradaria és veure un arbre de veritat.
Descobreix Lorax, en l'aventura més al·lucinant, impactant, emocionant i electritzant d'aquest any.
Qui l'ha convidat, aquest cacauet? No pots pagar una dona.
És una dona, això.
Lorax, a la recerca de la brúfola perduda.
Welcome to Sneedville, a city...
Say that was plastic and fake. Buzz, buzz. And they liked it that way. No nature, no flowers, no one seemed to mind. But a secret was waiting for someone to find.
Oh, hi, Ted. Do you want to see something cool?
Whoa! What are those?
Trees. They used to grow all around here. What I want more than anything is to see a real living tree.
I això que escoltem és una de les estrenes que més anirà a veure la gent aquest cap de setmana. És Lorax, a la recerca de la trúfula perduda. Pel·lícula dirigida
de la
per...
De què?
Trúfula perduda. No és que existeixi la trúfula, sinó que és un terme inventat de...
Ah, molt bé.
Del conte ja original. Pel·lícula dirigida per Chris Renaud amb les veus en versió original, atenció, de Danny DeVito, Ed Helms, Zac Efron i Taylor Swift. Lorax ha estat la pel·lícula d'animació amb més bona acollida aquesta temporada als Estats Units. Dirigida pel també director de Gru, el meu dolent preferit, Lorax adapta un famós conte del doctor Seuss. Theodore Seuss Geisel va ser un dels autors de contes infantils més estimats de Nord-Amèrica. Els seus contes han estat adaptats al cinema diverses vegades, com, en pel·lícules, Els 5.000 dits del doctor T, El Grinch i Horton. La història de Lorax és la següent. Ted és un nen de 12 anys que s'ha proposat trobar un arbre viu per regalar-li a Audrey, la noia dels seus somnis. La seva recerca el portarà en un racó amagat del bosc on coneix el Lorax, un ésser diminut i bigotut, estona rondinaire però també dolç i agradable, que és el guardià del bosc. El Lorax s'ha fet càrrec del bosc perquè temps ençà, quan era jove, una criatura va destruir els arbres de la vall de les trúfoles i ara tan sols desitja redempció.
És boníssim.
Sí, sí, trúfoles, trúfoles, apunta. El doctor Seuss va definir aquest conte com una història sobre com cal cuidar el que tenim. Afegia que anava contra la contaminació i l'avarícia. L'adaptació manté l'estil i el color dels dibuixos del llibre. Danny DeVito diu haver posat la veu a Lorax en tots els idiomes, fins i tot aquells que no coneix ni parla habitualment.
Mare de Déu.
Jo em pregunto si Danny DeVito haurà posat també la veu a la versió en català.
Per què no?
Per què no? Ja ens agradarà, si és que és així, però tinc
jo
els meus dubtes, eh?
El veig capaç d'això i de més.
I tant, Danny DeVito, escolta, és un home d'alçada, petita, però contundent.
Ah, va, que dolent.
Anem per la següent.
Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti.
Líquids, crits, què és això, un casament?
És una caca de pel·lícula, aventuro.
No sé, de moment bones crítiques, és curiós. És a Rec 3 Genesis, de Paco Plaza amb Leticia Dolera i Diego Martín. Curiosament, de moment han arribat bones crítiques. Jo, alerta, me mantinc alerta, ja ho veurem. Prequela de Rec que manté a Paco Plaza, però... que perd a Jaume Balagueró. Després d'una sorprenent i boníssima primera pel·lícula, la segona part va decebre per perdre l'efecte sorpresa i convertir els infectats en uns posseïts pel diable. Al voler donar una explicació a tot el que era Rec, va fer que perdés tota la gràcia. La història d'aquesta tercera pel·lícula ens presenta Clara i Koldo, que es casen. Durant la celebració, un familiar del Numi protagonitza un accident sense importància. Aquest fet serà l'inici de l'horror. Falta veure quina serà la connexió del que se'ns explica aquí amb les dues pel·lícules anteriors. Al igual que el primer Rec, aquesta no renuncia a algun moment d'humor. Hem de dir que ha costat 3 milions d'euros i es va rodar en un mes en diverses localitats de Barcelona. Properament veurem Rec 4, que serà continuació de la segona i serà dirigida per Jaume Balagueró. Hem de reconèixer que Filmax està econòmicament molt malament, per no dir arruïnada directament. L'únic que li funciona és Rec i el productor Julio Fernández no li tremola la mà quan ha d'esprema la gallina dels ous d'or.
Per cert, això lliga amb una notícia que portava jo, que és que es publicarà un còmic de Rec. basat en la primera part. Seran històries inèdites, ho edita EDT, Editores de TVOs, que sí. És la nova Glenat.
Ah.
Recordem que Glenat s'ha canviat el nom.
Sí.
I el còmic doncs es farà coincidir la sortida amb l'arribada de Rec 3 Genesis.
Mira.
Sembla que un dels guionistes serà Hernán Migoya, que diu que ha estat en contacte tant amb Jaume Balagueró com amb Paco Plaza contínuament. Per tant, tindrem pel·lícula i còmic.
Vaja, bé, doncs, escolta, ja veurem aquesta tercera, eh? És que jo després de la segona, que no em va agradar gens, la primera em va agradar molt, vaig passar malament, molta por, la segona era un desastre de pel·lícula i aquesta tercera, ja veurem.
Li donarem un vot de confiança?
I tant, li donem un vot de confiança, i la setmana que ve en parlem. No sé si sortirà Lady Gaga aquesta pel·lícula, però segurament la milloraria, perquè estem parlant d'Ira de Titanes 3D, de Jonathan Liebesman amb Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes i Rosamund Pike. Segona part del remake de Fúria de Titanes, que si bé als Estats Units només va recaptar 163 milions, a la resta del món va tenir molt èxit i la recaptació total va arribar als 493 milions. Tots recordem Fúria de Titanes per la seva pèssima reconversió en 3D imposada per la productora a darrera hora. Efectes secundaris de la seva visió eren el mal de cap i la manca de profunditat. Gràcies a Fúria de Titanes, la gent va començar a donar a l'esquena a aquest format que pocs mesos abans havia brillat amb Avatar. Els productors no devien quedar massa contents de la tasca de l'anterior director, Louis Leterrier, i els seus plànols de 3 segons perquè li han encomanat la segona part a Jonathan Liebesman, director de La Matanza de Texas, El Origen i Invasión a la Tierra. Aquest currículum no presagia res de bo per Ira de Titanes. Malgrat tot, Leterrier continua acreditat com a productor executiu d'aquesta. Warner s'ha afanyat en dir que aquesta segona part no ha estat reconvertida, sinó que ha estat rodada directament en càmeres 3D. M'agradaria veure-ho. Independentment d'això, pinta trunyo igual en 2D com en 3D.
Caduquet.
Sí, home, sí.
Però sí, sí, pinta trunyo.
Total, i això del 3D és una excusa, tu. A veure, els trunyos són igual en 2D com en 3D. Tal i fa. Per 3D no és millor pel·lícula. La història. 10 anys després de que Perseu derrotés el Kraken, els humans han deixat de sentir devoció pels déus i els titans. Els titans estan fent més forts que mai i la seva condició de presoners dels déus perilla. Perseu haurà d'intercedir en favor del seu pare Zeus i derrotar els enemics dels déus. Warner ja ha encarregat el guió d'una tercera part.
Mare de Déu.
Sí, sí, sí. When I look into your eyes... I continuarem picadets. Cumbres borrascoses d'Andrea Arnold amb Nicola Borley i Oliver Milburn. Enèsima versió del clàssic de la literatura d'Emily Bronte. La pel·lícula oblida el classicisme de l'obra i no dubta en utilitzar el llenguatge actual del carrer. Sincerament, aquestes innovacions que busquen ser modernes acaben sent, una merda. No ho sé si serà el cas, però normalment... En aquesta ocasió, Heathcliff és un esclau negre que ha fugit del seu destí. Aquesta versió serà repudiada pels més puristes i el públic modern, sincerament, no crec que se senti atret per una adaptació d'un clàssic de la literatura, així que m'oloro que acabarà per no acontentar ningú. La història. Heathcliff és un ric terratinent que busca venjança pel patiment que ha rebut per culpa del seu germanastre. Heathcliff viu atormentat pel seu passat quan era un negre fugitiu criat en una granja del nord on les condicions climatològiques eren terribles. En el centre de la venjança s'enamora de la seva germanastra, Kathy.
Mare de Déu.
I anem per la segona estrena de la Caza Recompenses de Julian Robinson amb Catherine Heigl, Jason O'Mara i John Leguizamo. Catherine Heigl té el percentatge de pel·lícules més dolentes dels darrers anys. Aquest no és una excepció. Aquest cas hi ha estat massacrada per la crítica nord-americana. Basada en una sèrie de novel·les romàntiques, Heigl interpreta Stephanie, una noia necessitada de diners que accepta treballar pel seu cosí en una agència de fiances. La seva missió és portar davant de la justícia clients que no compareixen en els judicis després d'haver estat posats en llibertat sota fiança. Heigl insisteix en convertir-se en la reina de la comèdia romàntica, que en el seu moment va ser Meg Ryan, però la clau és que algunes de les pel·lícules de Meg Ryan eren bones. No es pot dir el mateix de les que protagonitza ella, que, sincerament, el més destacable de la seva carrera en cine, ja no parlo en televisió, que és Anatomia de Grey, però en cine jo crec que la seva millor pel·lícula és La nòvia de Chucky.
Imagina't, jo crec que ha agafat més que el rol de Meg Ryan, anant a un protagonista una mica més recent, ha agafat una mica el rol de Kate Hudson
o Sandra Bullock, poder, eh?
Ah, va, que bèstia, aquests.
Sí. Home, és que no té un pel·lícula, sí, sí. O sigui, no té pel·lícula
potable. Sandra Bullock té un Oscar, la Kate Hudson només té una nominació.
Va, tu no dona-li temps a la Catherine Heigl.
Tu t'imagines una pel·lícula Catherine Heigl, Kate Hudson, totes dues buscant l'amor d'aquest altre actor, d'en Mateo?
Tu no donis
idees. De Matthew
idees.
McConaughey, jo
Hollywood,
ho veig.
Hollywood te la roba, la idea.
Seria una pel·lícula de terror.
Vinga, acabem. Les dues últimes estrenes, Històries de Xangai, de Jia Zhangke, un documental sobre Xangai estrenat durant l'exposició internacional de 2010. 18 persones de Xangai, Taipei i Hong Kong recorden la seva vida a Xangai, reconstruint la història de la ciutat entre 1930 i 2010. I la darrera estrena, El Bulli, Cooking Progress, de Gerion Wetzel, un documental en el que veiem a Ferran Adrià la recerca inicial de l'experimentació fins a l'estrena del plat final. Dos documentals per tancar l'espai d'estrenes.
Bueno, la veritat és que aquest l'home que ha fet aquest documental era un client del Bulli, d'aquests dels que hi anaven un, dos o tres cops a l'any, i els hi va fer, si no recordo malament, els hi va fer la carta i tal de l'últim sopar que van fer al Bulli, i pot ser més o menys interessant. No sé si has vist tu el documental aquell que van fer del Bulli de l'última...
Sí, és que no m'interessa gaire aquest
no?
tema. No?
Home, sens dubte, l'estrena de la setmana és aquesta de dibuixos animats que comentava al principi.
Sí, aquesta arrossegarà gent aquesta setmana i la acabi tota la Setmana Santa.
Perquè me'n recordo, l'anterior que van fer del Doctor Seuss era aquella de Horton Hears a Who.
No estava mal, aquella.
No, la veritat és que també tenia molta gràcia.
Sí. Va, li donem una oportunitat.
Oh, i tant.
I ara, notícies, com sempre, ben calentes. Jacint Casademont, ets aquí? Hola!
Estàs aquí?
Ah!
Hola!
Que gran! Molt bé, vinga, va, comencem!
Primer, us estava escoltant i tinc un parell de comentaris a fer. M'agrada saber que esteu nerviosos perquè comenci la meva secció i salti la meva sintonia abans d'hora.
Sí, cosa de la Marta.
I en segon lloc, he de descobrir el que està passant perquè he descobert que aquest programa, la notícia falsa, la porta l'Adam.
Jo? Què vols dir? Parlo del còmic? Ah, parlo de les tortugues ninja.
Exacte.
A veure, explica'm
Michael
això.
Michael Bay no és el director, és el productor.
Home, això ho soluciona tot.
Ja està, això ja estic tranquil.
Aquesta notícia la portava jo, o sigui que me l'ha trepitjat, però no passa absolutament res.
Ell dirigirà el crossover de Transformers i Tortugues Ninja. Reserva Michael Bay per dirigir-lo ell.
No cal, eh? No? Jo amb Tortugues Ninja ja em conformo.
Tu ets feliç, molt
no
bé.
No em calen Transformers. Començo amb una notícia que trepitjaré a l'Aram.
A veure, dispara.
El Lobo Solitario i su Cachorro és un mític manga d'un tal senyor Kazuo Koike.
Sí.
Bueno, segur que us sona, és un esperatxí que cuida un nano i va lluitant contra els dolents. És molt mític aquest manga.
És molt mític.
Ha inspirat... Digues.
Han comprat els drets Kamala Films, que és una productora que no conec, per fer-ne l'adaptació al cinema, i la farà ni més ni menys que el nostre estimat nou Michael Bay, que és Justin Lin.
Justin Lin. Aquest senyor a Todo Gas 3, no?
Sí.
Molt bé.
I el guió és lo flipant. Sabeu qui l'escriurà? Un tal David i Jeanette Peoples, que han escrit el guió de Blade Runner i Sin Perdón. Una combinació de director amb guionistes.
Blade Runner?
Jo estic ara una mica sorpresa, que em diguis això.
Doncs sí, ho he buscat a IMDb, sí.
Va.
No sé si és una de les reescritures,
sí,
però
no
va ficar-hi
sí.
mà.
Si dius tu, posem en dubte, per això, ja d'entrada.
Bueno, dic que m'he informat bé aquest cop, perquè a mi també m'ha sorprès i IMDb surt.
Va bé.
Jack Ryan, sabíem que Chris Pine faria un reboot de la sèrie amb ell de protagonista, però no teníem director. Doncs ja tenim director, serà el senyor Kenneth Branagh.
Ah, bueno.
Vale.
Encàrrec, no?
Oi que no hi pinta res.
No, perquè Kenneth Branagh ja ho fa, aquestes coses.
És que és una... Pensem que Jack Ryan, el personatge, és una espècie de James Bond, però americana.
Sí.
Que en un director anglès. Aquí ens falla alguna cosa.
És estrany, sí.
Després, un remake que ens ficarà tots la pell de gallina. Carrie, tornen a fer un reboot, remake... I ja tenim la protagonista, que és ni més ni menys que Chloe Moritz. que almenys han triat l'actriu bé.
Sí, ja s'ha fet gran, eh? Ja, perquè va agafant aquest tipus de papers ja una mica més adults.
El que no sé si és gaire bo el director o directora, més ben dir que serà Kimberly Pierce, que és la mateixa de Boys Don't Cry.
Bueno, a veure, en principi tampoc és una cosa molt xunga, no?
Home, una mica, eh? No seria la més indicada.
Val, val.
A mi no m'encaixa gaire, però bé. El senyor Am no sé qui ha portat la notícia de les tortugues ninja. Si vols, fem un mano a mano ara mateix.
Vinga, dispara.
Jo sé que la polèmica, tal com vaig comentar la setmana passada, va increixent, els fans estiguen damunt de Michael Bay, perquè resulta que part de les tortugues, no sé, mutants, sinó que seran extraterrestres, ara resulta que tampoc seran adolescents. O sigui que es queden tortugues ninja, prou.
I d'aquí no gaire tampoc seran ninja, segurament, seran pirates o alguna cosa així.
O ni tortugues seran. Potser seran ànecs en lloc de tortugues.
No sé el senyor Michael Bay què pretén. Si agafarà més de 100 milions d'euros, però això, en la producció.
Ja, ja, pasta.
Home,
li sobra.
Home, sí, exacte. Pasta rai.
Recordem que la pel·lícula està desenvolupant jugant amb un dels co-creadors del còmic, o sigui que...
Molt bé, què més?
Alguna cosa falla. BioShock, algú coneix el videojoc?
Sí, home, i tant. Va ser un dels grans èxits... Va ser un dels grans èxits de fa 4 anys, 3 o 4 anys. Es va fer molt popular.
Doncs volíem fer la pel·lícula, la tenia que fer el senyor Gore Verbinski, després va passar a mans de Juan Carlos Fresnadillo i aquest últim s'ha desentès degut a les restriccions que té tant de pressupost com de qualificació per edats. Es veu que no deixen que sigui tan violent com ell vol ser. És una llàstima. Per una vegada que tenim violència,
ja, ja, ja. Només està reservat ara... a Stallone, això.
Ah, parlant de Stallone!
Ojo aquí!
Una notícia! Aquest agost estrenen Los Mercenarios 2, no? Tots ho sabem.
Sí.
Però el que no sabíeu és que la tardor ja comença el rodatge a la tercera part.
Ah, carai, molt ràpid això, eh?
Molt bé.
Sí, sí, sí. Per mi que estrenen el primer cap de setmana, si fa 4 duros, vinc endavant tercera part.
Sí, ens sembla molt bé, escolta tu.
I ja per acabar parlo de Paramount, que farà una adaptació del llibre Les aventures de Tom Sawyer, i aquest cop farà una adaptació fosca, com és el que es porten tots els contes actualment, i es dirà Huck and Tom i tractarà els dos protagonistes que s'enfronten amb forces sobrenaturals, monstres, vampirs, homes llop...
Serà una mena com el dels germans Grimm, potser?
O tipus sobrenatural, com la sèrie?
O pitjor encara, Van Helsing.
Ostres!
No, meu, no! Això sí que no! Ai, quina falta d'imaginació. Molt bé. Res més, Jacint?
Sí. No, doncs... no, si ens fixem, tot el d'avui són adaptacions o seqüeles.
Sí, sí, i no hi ha cap que ens faci especial gràcia.
Però això ja fa una dècada que passa a Hollywood, com a mínim. La cosa està fatal. Per cert, el còmic de El Lobo Solitari i su Cachorro, la veritat és que ara mateix es veu una mica passat de moda quan te'l llegeixes. Al igual algú em estarà esperant amb una katana fora de la ràdio per haver dit això. Però de veritat jo me'n vaig llegir un parell de volums perquè n'han publicat aquí a Espanya, al igual han publicat 15 o 20 volums del Lobo Solitario, i costa, costa de llegir. A mi no em va acabar de fer el pes, de veritat. Per si algú s'hi vol acostar.
Els dibuixos són bonics.
Ah. Digue'm?
Els dibuixos són molt bonics.
Sí? A tu et va agradar?
Sí, jo tinc un parell de tomos i a mi em va agradar.
Masses ratlles, em sembla un pèl confús. M'agrada el dibuix una mica més net. Em fa pensar en Rob Liefeld.
Ai, per favor, Rob Liefeld. Que tenen tetes els protagonistes masculins també.
No, això no.
Així ja no serà tant. Bueno, Jacint, que vagi molt bé. La setmana que ve t'esperem a l'estudi.
I tant, fins la setmana que ve, vagi.
Vinga,
bé.
Vinga, adéu. I nosaltres canviem de tema i bé, anem a parlar del que hem vist aquesta setmana. Sense que serveixi de precedent, escoltem el final de la pel·lícula Blancaneus.
Molt malament. Blancaneus. Acabes de destrossar el...
Tu acabes de destrossar el micro.
Acabes de destrossar la pel·lícula.
No, perquè, a veure, una pel·lícula de Blancaneus que acabi amb un número final de Bollywood, o sigui...
La gent es pensava que havíem anat a veure Slumdog Millionaire 2.
Jo sí, jo estava convençudíssim.
Ja. I l'aranya s'estava fregant les mans a pensar, ostres, una pel·lícula índia.
La cap allà.
Protagonitzada per Lily Collins, filla de Phil Collins, persona que no es depila les celles.
I dale, pobre,
no,
mai,
dale, perdona,
estar.
Però o sigui, té unes celles...
És la cosa més destacable d'aquesta noia.
És que de veritat, és que la segona crítica que sento ja d'aquesta manera.
Però li heu vist les celles, aquesta noia?
Aquesta noia està molt feliç amb les seves celles, a mi me sembla molt bé.
També, però és una cosa que jo la vaig veure i...
Ho han fet expressament, perquè sí, contrasta segur. Amb la seva pell blanca, d'aquí el nom.
Però ella té aquestes celles?
I així canta, de bé. Per alguna cosa havia de ser la filla de Phil Collins.
Sí, però la protagonista no és ella. És Julia Roberts, que fa de bruixa malvada, però no fa de bruixa, jo crec que fa de Julia Roberts.
Sí, sí. Vull dir... Jo crec que el millor paper de Julia Roberts, ho dic molt seriosament, és Pretty Woman. Allà es va quedar, allò va fer...
Home, si allò és el seu millor paper, que em perdonin, però que retiri.
Jo crec que està... No és...
Què diries tu? Mystic Pizza?
No, cap.
Informe Pelica, no? Tampoc està tan malament.
Julia Roberts em sembla una actriu... No, el paper que més m'ha agradat... Com a, em sembla que li van donar l'Oscar fins i tot per aquella peli, que fe, Erin Brockovich.
Erin Brockovich,
ah, també, sí.
És la seva l'única vegada que dius hosti, m'agrada la Julia Roberts.
Anem una mica així de choni.
Sí, de tia dura una mica, no sé, bueno, no em va acabar...
No estava malament. Però sí, no semblava Julia Roberts, però en aquesta pel·lícula és, no sé, és que sembla ella.
No, és que és ella, vull dir, fa d'ella, va amb el pilot automàtic i ja està, no, cap problema, eh?
No sé, ja es veu que no s'hi esforça massa, però bé.
Bé, parlem de la pel·lícula, que vol ser una barreja així d'aventura i sentit de l'humor.
La pel·lícula té aquest puntasso final que jo crec que per veure això ja val la pena, només per veure això.
A mi el que no m'ha agradat sobretot és que te canviïn el conte. O sigui, hi ha algunes...
Ets molt convencional.
No, però a veure...
No t'agraden les adaptacions.
No, però hi ha coses sagrades. O sigui...
Home... O sigui,
el príncep fa el petó a la Blancaneus i la Blancaneus desperta del seu encant. Això és intocable.
Què passa? Se la folla?
Oh!
No sé.
No,
no, un nanet. És per nens, la pel·lícula.
Ah, és per nens, perdó.
És per nens.
Fa un nanet.
No ho expliquem, però vull dir...
No ho expliqueu, exacte.
La cosa més sagrada, intocable, és aquesta.
Us esteu carregant la pel·lícula a base d'espoilerazos com una catedral. No, quin desastre.
Que... Desastre total.
És que la pel·li... No... A veure, no és dolenta. Jo no em vaig avorrir ni no, la trobo especialment dolenta, però és una pel·li mediocre, vull dir. Que no,
oh, no, sí.
No sobresurt res.
La imatge, l'estètica és molt bonica, val molt la pena, sobretot al principi que fa com amb ninos a porcellana i barrejat amb grafisme, no sé, és molt... Semblen com ombres xineses, tot
sí,
així com molt oriental.
L'escena inicial dels crèdits, sí.
Sí, aquella em va agradar molt.
Sí, allò està bé, és el millor.
Després passa Carn i ossos i, bé, el guió és bastant fluix. No perquè a mi no m'agradin les adaptacions innovadores de contes clàssics, que sí que m'agraden, perquè la sèrie Once Upon a Time...
Exacte, però allà
està
és
molt bé.
Tot el contrari de lo
sí?
que no és aquesta.
Us agrada? Per quin sí. capítol sí. aneu d'aquesta sèrie?
El tercer.
A poquet.
Perquè nosaltres, amb els companys de pis, anem per al nou, i la veritat és que la sèrie jo trobo que baixa, eh?
Sí? Sí? Bueno. A mi, en canvi, jo sé de gent que està esperant la segona, que...
Ja m'ho sabreu dir quan aneu avançant. Jo vaig començar amb il·lusió, però la veritat és que cada començar una mica més estereotípica. Salva per al personatge d'en Rumpelstiltskin.
Ah, sí.
Però la resta... Eix, no sé.
És que un conte té tot això. Té estereotips. Els bons, els dolents, no hi ha matisos.
Clar, però aquí tenen la possibilitat perfecta de donar-li la volta.
Sí, però clar, és la vista, és la visió d'un nen. Els nens no veuen matisos.
Tu creus que la sèrie,
dolents.
Tu creus que la sèrie és per nens?
No, jo dic que
el
nen
és per tothom,
jo crec que és per
tots els públics,
tota la família, però el nen és el protagonista o vol ser-ho d'alguna manera.
Sí, però no cal que facin un remake fosc i xungo, per dir-ho així, però sí que podrien haver aprofitat per aprofundir una mica en els personatges i no explicar-nos el que ja sabem però ambientat en l'actualitat.
Si tu vols innovació, vols coses diferents a Blancaneus que no s'han vist mai, vés a veure la pel·lícula amb la Julia Roberts i llavors ja m'ho sabràs dir.
D'acord.
Què prefereixes, si la innovació o el classicisme? Marta, alguna cosa més a afegir sobre aquesta pel·li?
No, no. Res. Hi ha alguns moments d'humor, també. Els nans crec que tenen moments bons.
Sí.
Però... És, no sé, jo no sé si és que ja és per l'edat, perquè sí que a la sala els nens reien, en certs moments d'humor, i a mi em costava.
No, és que no, l'humor
deu ser l'edat, eh?
Això, fàcil. No, no, és l'edat, eh? Jo me'n recordo amb Toy Story 3 que el moment en què més riures es van sentir a la sala va ser el moment que la majoria dels adults coincidien que és el pitjor de la pel·li, que és quan en Buzz Lightyear es torna una mena de zorro o versió andalusa.
Sí, veritat,
doncs aquell
sí.
moment tots els nens es pixaven de riure, sí. I en canvi nosaltres va ser allò, home, doncs no sé on està la gràcia.
Clar.
Vull dir que sí, que depèn una mica de l'edat.
I què saben els nens qui és el zorro? Perquè hi ha molts que no saben
bueno,
qui és.
Bueno, però tenen té l'accent aquest andalú i això
feia
doncs,
gràcia.
Fa gràcia.
Molt bé.
I acabem ràpidament amb Extraterrestre, bueno, una mica ja l'havien comentat, que a mi no em va agradar, no la recomano, una pel·lícula sense, que es diu Extraterrestre, sense aliens, sense cap gràcia, amb personatges que surten i que en teoria han de fer gràcia només ensenyar la cara, a mi no la fan.
Doncs ha tingut un èxit de crítica destacable,
dividida, si te mires o si hi ha gent que li ha agradat molt i hi ha crítica que no li ha agradat
doncs
gens.
Jo m'hauré llegit a les que els hi ha agradat molt.
Sí, o sigui, a mi jo soc, o sigui, és una pel·lícula que no deixa punt intermig, o t'agrada molt o no t'agrada gens, jo a mi és que no m'agrada gens, és un tipus d'humor molt concret que a mi no ha fet cap gràcia, no sé.
Jo és que l'humor Muchachada Nui hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no, però en tot cas crec que una hora i mitja de pel·lícula de Muchachada Nui m'embafaria una mica.
Sí, embafa, i no és ben bé això, perquè tampoc és Muchachada, fa servir dos actors de Muchachada, però no és això. No, ho sento, a mi no m'ha agradat. Canviem i anem a veure què s'ha estrenat als Estats Units. Som-hi!
El que més dona als Estats Units, el box office.
Comencem a la posició número 5, Act of Valor, 5 setmanes amb 65. A la 4, John Carter, 3 setmanes amb 62. A la 3, Lorax, 4 setmanes amb 177. A la 2, 21, Jump Street, 2 setmanes amb 70 milions. I a la posició número 1, atenció, no caigueu de la cadira, The Hunger Games, entrada de la setmana, repeteixo, entrada de la setmana, 152 milions de dòlars. Brutals i espectaculars han estat les xifres de l'adaptació d'un dels fenòmens literaris més recents, Los Juegos del Hambre. The Hunger Games...
Hunger, perdó.
S'ha situat immediatament... Algú ha de fer de Jacint avui, ja que no hi és. En el tercer lloc de les pel·lícules amb més recaptació al cap de setmana de la seva estrena, només per sota de Harry Potter i les Relíquies de la Mort part 2 i El Cavaller Oscuro. Obté una nota mitjana de 7,3 sobre 10 i un 82% de valoracions positives dels crítics i un 95% del públic. Atenció al que diu la crítica. L'Empire, tan emocionant i intel·ligent com aterradora. Hi ha hagut diverses adaptacions literàries de gran calibre al llarg de la passada dècada. Aquesta arrasa totes. El Minneapolis Star Tribune, aquells als que els agradi un acompanyament d'al·legoria política en la seva ciència-ficció, trobaran molt a saborir aquí. També ho faran els romàntics, els fans de les heroïnes feministes i els entusiastes de l'acció. The Hunger Games és aquesta classe de creació, un esdeveniment de veritable rellevància. El Roger Ebert, The Hunger Games és un entreteniment efectiu i Jennifer Lawrence és forta i convincent en el paper principal. I acabem amb el New York Observer, aquesta fàbula futurista de violència adolescent no és el meu tipus de pel·lícula, així que imagineu la meva sorpresa quan vaig acabar totalment emocionat i gaudint-la immensament.
No passa res, és el nou fenomen.
Totalment.
Havien de trobar un nou crepúsculo, però es veu que aquesta
jo dic que és millor,
Sí, sí.
I a més Jennifer Lawrence és bona actriu.
Jo no m'he llegit els llibres.
Però jo crec que això és fantàstic, que a partir d'una novel·la es creï una explosió així en el cinema.
Sí, sí, es veu que l'estrena de la pel·lícula la van fer coincidir a les 12 de la nit, no sé saber per què, i, bueno, a les nenes amb les mares fent cua tota la nit al voltant
és
del cinema per poder entrar.
Aquesta saga se la llegeixen els fills i les mares.
Passa una mica com amb Crepúsculo.
Sí, no l'he llegida, però jo sé que és bastant... Va al boca orella.
Jo crec que la qualitat d'això és molt millor que Crepúsculo.
Com que no m'he llegit cap de les dues, em reservo l'opinió.
Com a mínim la pel·lícula, perquè la pel·lícula ha tingut unes crítiques excel·lents, cosa que no es pot dir el mateix de les pel·lícules de Crepúsculo.
Sí, però mira,
tothom coincideix,
allà estan,
que són, sí, però són...
I fent pel·lícules, bueno, i estrenant.
Però són infames, tot s'ha dit.
Potser per tu.
I acabem en el segon lloc, que trobem l'adaptació cinematogràfica de la sèrie Joves Policies, protagonitzada per un joveníssim Johnny Depp entre el 87 i el 91. La pel·lícula la protagonitzen Channing Tatum i Jonah Hill. La nota mitjana és de 7, amb un 86% de valoracions positives dels crítics i un 92% del públic. El New York Post diu: aquesta és la pel·lícula més divertida que he vist en un any. El Roger Ebert: això és l'últim que hagués esperat d'una pel·lícula amb aquest títol. 21 Jump Street és força bona. I el San Francisco Chronicle diu: la pel·lícula és inclús millor si hi va sense spoilers i amb les expectatives baixes. Per tant, dos bones pel·lis, tu. Haurem d'estar al tanto. I ara, Marta, preparada, que anem per les teves xafarderies.
Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood.
I ara, Marta, 10 minutets de xafarderies. Comencem.
No hi ha dret. No hi ha dret, perquè jo porto molts de papers i, a veure...
Doncs ho has de concentrar.
Jo, mira, he comentat una notícia amb l'Ignasi, he comentat una notícia amb en Jacint, per tant...
T'ho vas col·locant avui, eh?
Et cedeixo dues notícies.
El banc del temps, molt bé. Alicia Silverstone, que és la notícia que us havia fet un esment, ja ho sé, fa una mica de fàstic.
Si esteu sopant, pareu, sisplau.
Pareu, o si esteu esmorzant, no ho sé què esteu fent. Doncs l'Alicia Silverstone té una web que es diu The Kind Life, la vida bonica, la vida amable, perquè sabeu que aquesta actriu es cuida molt, menja coses que es cuida molt. Menja unes coses que jo no sé ni com traduir-les, per tant no sabré què han menjat. Vull dir, és molt complicat. És tot això de la microbiòtica i coses així molt orientals o no sé. En fi, ella ha posat ara últimament en el seu web un vídeo que es veu com el seu fill de 2 anys corre cap a ella i li treu el menjar que havia mastegat prèviament la seva mare. Per què? Mira, és una...
Quin fàstic.
És una emulació de...
És una guarrada, diguem-ho clar. No,
és una porqueria.
És, no, és, els ocells donen de menjar els seus...
Els ocells, no els humans.
Algú li hauria d'explicar això.
Es veu que ella diu que al seu fill li agrada molt aquell... Diu que acabo de menjar una sopa amb verdures i no sé què més, coses que jo no puc traduir, i al nen li agrada molt i per això li passa. Llavors, què diuen els metges sobre això? Que és una marranada, que és antihigiènic i que no és... I es veu que hi ha mares que es pensen que al passar el menjar... Jo no ho sabia, hi ha mares que ho fan, els hi passen el menjar mastegat als fills quan són petits i perquè pensen que els hi passen són unes enzimes que són saludables pels nens. Quan els metges diuen que els estàs passant unes bactèries i uns virus d'herpes...
M'estic marejant, Marta, podem canviar la notícia, t'ho agrairia.
Diu que el cos del nen no hi està habituat encara. Molt bé, doncs agafeu-vos fort, deixeu de menjar ara sí, perquè aquí ve la bona. January Jones, aquesta damisela tan bonica i amb tanta presència... Que, amb què s'alimenta i com és que està tan guapa? Doncs s'ha menjat la seva pròpia placenta.
No, prou! Prou!
Adiós mío, poque!
Prou!
Després d'haver parit el seu fill, Xander Dane, al setembre, la January Jones ha tornat a treballar.
A Tom Cruise se li va anar a l'olla, però hi ha allò d'aquesta tia ja...
És fascinant, home.
No ho voleu saber?
No sé si vull saber-ho.
Sigues ràpida, en tot cas, sisplau.
Molt bé. January Jones ha tornat a la feina només 6 setmanes després d'haver donat a llum amb un aspecte fantàstic. I per què? Doncs perquè segueix una dieta de vitamines i té amb placenta, càpsules de placenta. Com ho han fet? Doncs van agafar la seva placenta, la van deshidratar, com el bulli, i després la van convertir en vitamines i se les prenen capsuletes. No sé si se les fa amb el té o alguna cosa així. Diu, al principi dubtava de menjar-me-la, però després vaig pensar, per què no? Si som els únics mamífers que no ens mengem la nostra pròpia placenta. Doncs home, January, per alguna cosa serà.
Exacte.
No ho sé, perquè podem pensar i pensar que això és fastigós.
Jo m'estic marejant, eh? T'agradaria que convíssim de...
Molt bé. Parlem d'Arnold Schwarzenegger?
Millor.
Doncs bé, l'Arnold Schwarzenegger ha donat una exclusiva a la publicació Extra al Mario López. Que direu, qui és aquest Mario López? Doncs surt a Nick Tapp, és aquell morenàs tan guapo que arregla vagines, fa reconstrucció.
En sèrio, avui estàs? Que no sé què et passa, eh?
Són les notícies, no sé què dir-vos. Doncs li ha dit que per cert, que Schwarzenegger s'està recuperant d'una cirurgia al braç, que encara es veu amb la seva ex, la Maria Shriver, que bé, sí que estan separats, però que treballen certes coses junts. I amb els fills, per exemple, estan junts. Diu que la sort és que la seva dona ha estat una mare estupenda, fantàstica. Tenen 4 fills, recordem. No està preocupat per les carreres dels seus fills. Li és igual si es dediquen a ser actor o actriu o el que sigui, perquè ell els donarà suport igual mentre tinguin una bona educació.
Mentre no els ni menjar a la boca...
Exacte, ens semblarà tot perfecte.
Molt bé. Ara, tot i que Schwarzenegger ha dit que no tornaria a presentar-se per a l'administració pública per ser governador, l'actor diu que servir a la ciutadania encara és molt important per ell i que hi ha coses que ha fet que se'n sent molt orgullós i que són idees que encara li dona suport, com els Special Olympics o els programes de després de l'escola, tot això que veiem a les pel·lícules nord-americanes, doncs és
això,
cert.
Això és classe política als Estats Units, no el que tenim aquí, sí, que fa riure.
I programes d'ajuda a la gent.
Molt bé.
I res, que veurem l'Arnold Schwarzenegger aquest any aviat,
Los Mercenarios,
segona part, i tothom ja l'està esperant. Marion Cotillard, una actriu que a mi m'agrada molt, no sé si a l'Aram també li agrada, és la nova ambaixadora de Christian Dior. Bueno, ens alegrem per ella.
Sí, bueno, això és, com a notícies és força intrascendent, eh?
Sí.
I per això t'he regalat dues notícies,
si vos...
perquè em diguis que la Marion Cotillard ara esponsoritza una marca.
Sortirà amb un vestit espectacular.
Volem placenta. Volem placenta.
Si voleu, us torno a explicar la
No. Tu tira endavant.
Lindsay Lohan. Hi ha rumors, no sabem si són molt fiables o no, que sortirà amb un capítol de Glee. Lindsay Lohan, que es debat entre sortir i entrar de la presó, és una vida una mica estranya i alborotada, doncs sortirà després que fa 7 anys que no canta, perquè recordem que abans de Herbie, com era? Herbie
a tope.
Doncs havia cantat i els seus fans estan bojos perquè el Ryan Murphy, el creador,
i cantava
de...
bé, perquè cantava aquella pel·li de Robert Altman,
sí?
L'última
de Cradle of Will Rock, em penso que es deia,
l'última pel·lícula de Robert
Altman, Abajo el telón, bajará,
sí.
Era molt xula, a mi em va agradar,
sí, està molt superbé
aquella
pel·li,
sí,
és veritat,
guapa.
I ell encara feia cara, bona cara de salut. Doncs sortirà interpretant-se així mateixa, a si mateixa, com a jutge, una celebritat, no? Jutge d'aquests als New Direction, a les nacionals, que van a les nacionals. I ja està. M'han sobrat minuts.
Molt bé, no?
Te queden 3 minuts, Marta.
Ignasi, com dones tanta pressa, jo m'afanyo i ja...
Ja les has acabat totes.
Només dir-vos que Angelina Jolie no li dona gens d'importància a la seva cuixa, maduixa, que va sortir tota espectacular als Oscars, que tothom va quedar molt frapant.
Sí, sí.
Doncs en una entrevista al Huffington Post ha dit que ella no parla d'aquestes coses i que quan navega...
Només les ensenya.
Que quan navega, que senzillament va agafar un vestit que tenia a l'armari per anar de festa i s'ha acabat. Que no...
I per això va treure la cuixa expressament allà.
Bueno.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs fins aquí les xafarderies. I avui començarem ja directament amb els còmics. Abans d'anar amb els còmics, ara, per això fem el sorteig del lot de còmics de Panini que tenim aquí.
Ja?
Sí, sí, ja.
Si et sembla bé.
Sí.
Val.
Tenim 12 paperetes aquí.
S'hauran
sobre...
de menjar una placenta, qui guanyi el...
No,
caldrà.
Pregunta...
Bueno, si volen que ho facin, aquí
en
cadascú.
En quina sèrie narrava les aventures de la tripulació del Serenity el director de The Avengers, Los Vengadores? Quina era la resposta, Aram?
En quina sèrie, què? A veure, repeteix.
En quina sèrie narrava les aventures de la tripulació del Serenity el director de Los Vengadores?
Star Trek!
No.
Firefly,
molt bé, molt
és que no havia entès el Serenity, pensava, Serenity. Ja no sé què em pregunta.
Sí, el Serenity, Firefly, era la resposta. I agafem un número?
El número escollit és el número 8.
El 8 correspon a l'Eudald de Girona. Doncs felicitats.
Molt bé, Eudald.
Doncs a ell li enviarem el lot directament a casa seva. Nosaltres ara sí, còmics.
La teranyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les urbes de Lobezno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic.
Ja t'he
Doncs 10 minutets per tu també, Aram, abans d'anar després.
Sabeu qui són?
Amb els 40 minuts.
No.
Sí. No.
Roxette.
Ah, molt bé.
Som vius encara.
Sí.
Ja ho veig.
Doncs mira, aprofitaré que em poses un grup clàssic per començar amb una notícia d'un grup clàssic que es torna a reunir. Bé, clàssica, igual que Roxette, per dir-ho així. Estic parlant de Soundgarden. No sé si us en recordeu d'aquest grup de l'època Nirvana, Pearl Jam i tal.
Sí.
Doncs era un grup que, aprofitant que la pel·lícula de Los Vengadores, es veu que Marvel Comics els ha convençut perquè es tornin a juntar i posin la banda sonora, una part de la banda sonora de Los Vengadores.
Oh.
La veritat és que és una bona notícia.
Quan ja... diguem el tema l'escoltarem.
Sí, ja és... AC/DC també va posar la banda sonora de...
Iron Man,
exacte. Mm-hmm. Doncs sembla que ja no només els actors famosos volen fer pel·lícules de superherois, sinó que els megagrups aquests que ja no han de demostrar res també s'apunten a les pel·lícules de superherois.
Molt bé, molt bé.
El pròxim que serà Robert Pattinson en una pel·lícula de superherois?
No!
No ho sabem. Si hem pogut si podem veure Scarlett Johansson en una pel·lícula de superherois, ja podem veure pràcticament qualsevol actor.
També és cert.
Bé, doncs, en tot cas, aquesta notícia pels fans de Soundgarden suposo que els hi farà certa gràcia. Més coses. La mala sort de Green Lantern sembla que ha fet replantejar-se la sèrie Green Arrow de la tele.
Què dius? Però si està tot?
Sí, està tot, però el títol de la sèrie és Arrow. Li han tret el Green perquè no es relacionés amb el Green Lantern.
No em sembla una mala idea, no?
Ni amb el, com es deia, no van fer un altre Green? També
Green
aquell,
Hornet.
El Green Hornet,
un
exacte.
Fracàs.
Un altre fracàs. Sembla que el Green no porta sort en el cinema i no volen que aquesta mala fama s'encomani a la sèrie que es dirà Arrow a seques. Per cert, el disseny del vestuari, i ara aquí faig una clocada d'ull a la Marta, és de la 3 vegades oscaritzada Colleen Atwood. Deu ser una dissenyadora de vestuari molt famosa.
Pues, vist el vestit, no s'hi ha matat gaire i recorda bastant el Green Arrow que sortia Smallville.
Sí, clar, també suposo que volen una mica de continuïtat,
o sigui,
amb el tema.
El Green Arrow de Smallville és igual que el nou Green Arrow dels còmics amb el mateix uniforme, que ara l'aprofiten per tornar altra vegada a la tele.
És que en aquests moments el còmic ja és el material secundari, és els còmics.
Totalment.
Que s'adapten a les pel·lícules.
Sí, sí.
Si les pel·lícules canvien de vestuari, doncs es canvia el vestuari dels còmics. Si tenim un actor que ha fet d'Antorxa Humana i farà de Capitán América, doncs aquest personatge, com que no pot sortir en els còmics per dos costats, se l'elimina. I així és com va morir l'Antorxa Humana.
Però si ha ressuscitat, ja.
Ja ha ressuscitat, però és per això la van matar.
Va durar 4 dies, ha durat.
Bueno, el que duren les morts, els univers Marvel sí. I el que normal.
Correcte.
Aquí l'únic que es va estar una mica més de temps mort va ser el Capitán América, però la resta...
Un parell d'anys.
El Capitán Marvel encara segueix mort?
De moment sí, de però moment sí. Amenacen a que potser no, eh?
Jo he vist ja una Capitana Marvel.
Això sí.
Uns dibuixets d'una Capitana Marvel, veurem per on acaba el tema. Tengo que vivir con este tío. És un llibre que encara no s'ha publicat en castellà, però que ja ha sortit en anglès, que són històries de persones que han de viure amb parelles artístiques. O sigui, tenen una parella artística. Comentem aquest llibre tan estrany perquè un dels personatges que hi surt és Alan Moore.
Ei.
O sigui, Melinda Gebbi explica com és viure amb Alan Moore.
Hòstia, això no m'ho perdo, és per res.
Per cert, si xafardegeu una mica per internet i busqueu Frog 2000, pot ser que trobeu la traducció d'aquest capítol, el dedicat a Alan Moore. Jo crec que ha de ser un personatge molt estrany amb qui conviure.
Sí.
Clar que la Melinda Gebbi també és a la seva estrany.
Normalment et trobes la parella fent el sopar. Jo crec que quan la dona deu trobar-se la parella fent un ritual xamànic allà al menjador de casa.
Amb un pollast, decapitant un pollastre i allò espaila, que vull fer rostit, a veure,
sí.
Acaba tu amb el pollastre i després me'l passes.
Espera que li tallo el cap així en vida i...
Exacte, que deixis... De sang no molt bé? Bueno, deixem-ho, no ens posem dins de les històries d'aquesta parella. Una notícia que ens ha espantat una mica... que tracta sobre Supercrux. Què és Supercrux? És l'última sèrie de Mark Millar. Aquest home no para. No para. Mark Millar amb l'Anil Francis Yu de dibuixant, que és com la tercera vegada ja que han fet un munt de còmics.
M'acaba d'agradar aquest senyor, dibuixant, per això.
Ja, té un estil una mica així, és la veritat.
Brut i lleig.
Sí, brut. Bruteja.
Sí.
Sembla que aquest còmic, que és una minissèrie de 4 números ambientada a Espanya i basada en lladres amb superpoders... Vale. Serà adaptat al cinema per Nacho Vigalondo.
Ja no anem bé.
Doncs espera't a sentir unes declaracions de l'Anil Francis Yu, que ha dit que ell ha estat a França i a Gran Bretanya, però que no ha estat mai a Espanya. Diu, Espanya és bastant singular, però per sort tenim Google i Google Earth. No hi ha una gran quantitat de material de referència i també farem servir les pel·lícules ambientades en Espanya.
O sigui, ah, molt bé.
Podem fer un gran treball d'investigació. O sigui, no posaran els peus a Espanya per ambientar una pel·lícula a Espanya. Recordem que Mark Millar va posar en el seu blog una crítica sobre les seves vacances d'Espanya que va ser, però, criminal. O sigui, ens va deixar de paletos, ignorants, inútils.
Home, a veure, depèn d'on vagi anat.
Ja, escolta'm.
Ara, bueno.
Bueno, una cosa brutal.
No, no sé on ha anat. No s'hauria de veure a quins indrets va trepitjar.
Però ara, jo així...
Evidentment, pel que dius, a Catalunya no va estar.
No, no, nosaltres som molt més guais que
home,
la resta d'Espanya. Escolta.
Ara, que clar, si el tio, com a bon escocès, anava borratxo a les 3 de la tarda...
Jo crec que si ha anat a Lloret, se'n pot endur perfectament una opinió...
amable, bueno, de Catalunya.
Amabilíssima, no vegis. Doncs, bé, recordem que una de les pel·lícules que es van ambientar a Espanya va ser aquella de Missió Impossible 2.
Home, mítica.
Que deia que veies una processó de Setmana Santa i que després els hi calaven
foc
com si fossin falles.
Però la gent ho critica molt, això, però això, per ells, o sigui, encara que ho sabessin, que no era així, els era igual.
Clar.
Eren dues coses que trobaven guais i els van posar juntes.
Doncs,
no,
si...
jo no crec que fos per ignorància de pensar que això era junt, sinó simplement van pensar, ah, dues coses guais, les posant juntes, total, ningú sabrà de què va. Ara aquí, com que som, que ens l'agafem amb paper de fumar, doncs...
Ja, ja, o sigui...
La pel·li era dolenta, però no era dolenta per això.
No, però això era com una mica allò, ostres, tu...
Aquí, però això a la resta del món...
Clar.
Anecdòtic, o sigui, ni s'van enterar.
Sí, anecdòtic total. Per tant, com les seves fonts d'informació siguin aquestes, la veritat és que fliparem amb els supercrucs aquests, els superestafadores, ja veuràs. Per cert, l'Ainil Francis Yu ha dit que li van cantar Los Cronocrímenes, evidentment, que ha de dir,
clar,
i que està encantat de la vida en poder col·laborar amb Nacho Vigalondo en aquesta pel·lícula que es preveu que s'estreni el 2014. Mentrestant, doncs, ens quedarem amb la sèrie de còmics de 4 números que està a punt de publicar-se als Estats Units. Veurem què passa.
Què més, anam?
Què més? Tenim un aniversari. Cavall Fort celebra els 50 anys. Fa no gaire van celebrar també l'aniversari de 13 vents, que per cert desapareixia. I ara celebrem Cavall Fort, que no desapareix. Ho celebrarà el 30è Saló Internacional del Còmic de Barcelona, on tindrà un dels espais dedicats dels centres d'exposicions.
Ah, doncs ens alegrem.
Sí, home, la veritat és que està molt bé. Té el seu mèrit.
I tant.
Va néixer el desembre del 61, per tant, en haurà fet 50 anys i mig.
Un èxit sense precedents.
1.192 números publicats. No està malament.
Riu tant.
A més, va servir per alguns per fer un primer contacte amb una bona part dels còmics franco-belgues, aquest estil de els barrufets i aquestes coses, Espiro i Fantasi, un dels primers llocs on van aparèixer, va ser en el Cavall Fort. Doncs a l'exposició hi haurà 50 pàgines originals o algunes sembla que no ho seran, i correspondran cada una a les 50 claus de la publicació que ha escollit la Mercè Canela, que és la directora de Cavall Fort i comissària de l'exposició. Ens hi passarem.
I tant, i tant.
Encara que només sigui per poder veure alguns originals de l'Otto Bruixot, que això fa,
home,
fa gràcia,
i
no?
I tant que fa gràcia.
O J.P. Fidel, o coses d'aquestes. La veritat és que ens hi passarem, a veure què tal.
Què més?
Què més? Enfoteu-vos-en. Humor indignat. Un grup de dibuixants catalans s'han ajuntat per publicar aquest llibre d'així de Catxondeo sobre el 15M, la crisi, les retallades, etc, etc. L'interessant és que cap d'ells veurà ni un duro del projecte i tots els beneficis dels drets d'autor aniran cedits a la Fundació Arrels per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social. El llibre val una mica menys de 13 euros i, per exemple, Kim Bou hi col·labora i molts altres artistes d'aquest estil. Ens n'alegrem.
I tant.
Mira, la veritat és que una iniciativa solidària sempre...
Temps que corren.
Exacte.
Està bé això.
I tenim una última notícia sobre Peter Milligan, un guionista que a mi m'agrada bastant. És un tio així bastant estrany, recordo el seu Shade l'Hombre Cambiante, per exemple.
Però, estrany, però es llegeix bé.
No
és com Grant Morrison a vegades que no l'entens.
És un Grant Morrison una mica menys drogat,
ara.
Però és una mica per l'estil, per dir-ho així. Doncs sembla que ara s'encarregarà de Stormwatch. Stormwatch és una de les 52 noves sèries que han aparegut ara dins de l'univers DC i és una sèrie que va néixer a Wildstorm, l'editorial així que van fundar més o menys la gent d'Image. Correcte. Doncs ara els personatges de Stormwatch s'han incorporat a l'univers DC i a més el detective Marciano, que era un personatge que sempre havia estat a la Lliga, doncs ara està a Stormwatch. Aquesta sèrie ha tingut un gran ball de dibuixants. Va començar amb Paul Jenkins, un altre guionista que curiosament també ha estat a Hellblazer com Peter Milligan. Tots dos han passat per Hellblazer. Doncs sembla que Paul Jenkins hi ha estat només un parell de números. El primer dibuixant va ser Paul Cornell, que n'hi va estar a 7, i a partir del número 9 tindrem a Peter Milligan. Esperem que hi vagi bé.
Sí, així dona més estabilitat a la sèrie.
L'home estava fins ara a Justice League Dark, la versió fosca de la Liga de la Justícia. Per tant, ell diu que li agrada el canvi, que està content.
Molt bé, i amb això acabem els còmics i acabarem el programa amb els 40 minuts.
Sèries en obert als 40 minuts.
Presenta aquesta setmana molt interessant a la televisió. Primer, perquè diumenge tornen dues sèries. Una és aquesta, Juego de Tronos, segona temporada, diumenge 1 d'abril. S'han vist ja fotografies, vídeos, un abans de 20 minuts del capítol de la sèrie. S'ha donat a conèixer una cosa que potser no agradarà tant als fans. És que la trama, malgrat que serà fidel a l'obra de George R.R. Martin, ho serà de manera global i no llibre a llibre. Què vol dir això? És que els creadors han desvetllat que d'haver-hi més temporades, que suposem que sí, perquè la sèrie està tenint molt èxit, la sèrie es desenvoluparà de manera global, és a dir, no necessàriament cada temporada correspondrà a un llibre, sinó que ho faran de tal manera per seguir cronològicament, però que... Vaja, que... O sigui, ho han fet de manera global, no d'aquesta manera que fins ara... com ho han fet, diguéssim, per la primera temporada.
No serà un gran problema, eh? Ho resistirem.
Esperem que no. The Killing també torna a segona temporada aquest diumenge, i per cert, aquesta setmana és quan s'emet el famós capítol de Leonard Nimoy apareixent a The Big Bang Theory, que també hi han vist fotografies. I una sèrie que ja ha tornat i ho ha fet la setmana passada. Mad Men ja ha tornat, la seva cinquena temporada es va emetre amb un capítol doble el passat diumenge i ho va fer amb una audiència la millor de la seva història, amb 3,5 milions d'espectadors. En comparació amb la quarta temporada, la sèrie ha guanyat més de 500,000 d'espectadors. També ha millorat en demogràfics, que és una dada molt important, un 30% més. I aquest capítol ens ha servit perquè ens narrin com ha afectat el pas del temps als personatges, perquè recordem que ha passat un any i mig des de l'últim capítol de Mad Men, i no sé si s'haurà reflectit aquest any i mig també a temps real del protagonista o una mica més, però veurem els personatges un pèl canviats. Per cert, Jon Hamm, a partir d'aquesta cinquena temporada, ja és productor executiu de la sèrie, cosa que ja ve per tema de negociació de contracte, que quan un actor ja es fa imprescindible passa a convertir-se en productor executiu, cosa que vol dir caixa, pagui, que cobra més. I per acabar en Mad Men, recordar que Canal Plus estrenarà la cinquena temporada el dia 20 de maig. O sigui que quedarà poquet per poder veure aquest primer capítol doble que s'ha estrenat als Estats Units aquesta mateixa setmana. Anem per més sèries. Mencionaven Once Upon a Time, recordar que l'ABC està molt contenta amb aquesta sèrie i l'ha renovat, també ha renovat Revenge, que malgrat les males crítiques sembla que té bona audiència, Subrogatory i Last Man Standing. Altres sèries ja han estat renovades, com Anatomia de Grey, Modern Family, The Middle Castle i Happy Endings. I altres doncs estan a la corda fluixa, com són Cougar Town, Sin Cita Prèvia, Buddy, i en canvi Buddy Prof i The River sembla que seran cancel·lades. I acabarem amb dues últimes notícies molt, molt ràpidament. Primer, bueno, no sé, aquesta la deixem. The Office, que es queda sense showrunner. Sí, de cas això comentarem la setmana vinent. I atenció, ara amb la nova sèrie de Galàctica, que finalment s'emetrà només online. Si de cas els detalls de tot això els donarem la propera setmana. Nosaltres ens acomiadem i ho fem amb un tema de Lorax, que una cançó que es diu How Bad Can I Be, que canta Led Helms i els de Lorax Singer. Marta, Aram, fins la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Ens escoltem.
I usem aquesta cançó. How bad can I be? I'm just doing what comes naturally. How bad can I be? I'm just following my destiny. How bad can I be? I'm just doing what comes naturally. How bad can I be? How bad?
can I possibly be? Well, there's a principle in nature, that almost every creature knows, called survival of the fittest. And check it, this is how it goes. The animal that wins gotta scratch and fight and claw and bite and punch. And the animal that doesn't, well, the animal that doesn't winds up someone else's. La 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 la. What comes naturally? How bad can I be? I'm just following my destiny. How bad can I be? I'm just doing what comes naturally. How bad can I be? How bad can I possibly be? There's a principle in business that everybody knows it sound. It says the people with the money make this ever-loving world go round. So I'm bigger in my company, I'm bigger in my factory, I'm bigger in my corporate sign. Everybody out there, take care of yours and me, I'll take care of